Mira, avui és el Dia Mundial d'una professió que fa uns anys no existia, la de Community Manager. Ja saps que és la persona que es dedica a gestionar els comptes de xarxes socials de les diferents empreses o diferents personalitats i també doncs, a vigilar la teva imatge a internet. Community Manager, avui és el Dia Internacional. I avui també ha començat una sèrie de dies en la que rebrem els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Joan Oró de Lleida. Venen a la ràdio a visitar-nos perquè, a més, estan fent una activitat que està molt relacionada amb la ràdio i, escolta, nosaltres encantats de que ens visitin. Al darrer grup, que sempre els acabo enganyant, doncs sempre els dic el mateix, qui ets aquí, que comencem en directe i comencem amb vosaltres. I en tinc uns quants aquí asseguts. Qui sou?
Hola, bon dia, sóc el Sergi.
Hola, bon dia, sóc la Gala.
Hola, bon dia, sóc l'Arnau.
Hola, bon dia, sóc la Manua.
Hola, bon dia, sóc l'Alexia.
Hola, bon dia, sóc l'Adrià.
Hola, bon dia, sóc l'Unai.
Que bé que ordenadets, eh? que educats. Eh? Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Us ha agradat la visita a la ràdio?
Sí,
sí. Molt xula.
I heu vingut a la ràdio perquè vosaltres heu estat fent un podcast.
Doncs sí, hem fet tres podcasts, de fet, sí, tres. Un en anglès, un en castellà i un en català.
Només em faltaria això, mi, ja. Ja prou feina tenim a fer un català. I com ha anat? Us ha agradat això d'escoltar-vos, de preparar-ho, de
sí,
gravar?
Sí, la veritat és que ha estat molt divertit i molt entretingut.
Sobre què l'heu fet?
Ah, es fa estrany, no, escoltar-te?
Sí.
Sobre què l'has fet, el podcast?
Sobre... Bueno, un de futbol.
Un de futbol.
Un de videojocs. Uh-huh. I un altre de
música.
Un altre de futbol.
Ah, un altre, dos de futbol i un de videojoc.
Sí.
I del de videojoc, parlàveu de videojocs de futbol també o no?
No.
No, home, pues ja, escolta.
O sigui, un dels de futbol era de videojoc, d'un videojoc de futbol.
Perfecte. Algú ha fet entrevista?
Sí, jo he fet una entrevista. Aquí. Bueno, era mitja entrevista a una amiga meva sobre... una pel·lícula que ens agrada molt.
Molt bé.
Que pues, és molt fan, llavors...
Quina sí. Pel·li?
Los Juegos del Hambre.
Ah, Los Juegos del Hambre. Us agrada els demés? Sabeu quina és?
Sí.
Sí, sí.
Ah,
sí.
Si us agrada. Què més? Què més heu fet? A veure, vosaltres què heu fet de podcast?
Nosaltres hem estat parlant sobre la NBA.
La NBA, de bàsquet. Que bé. A nivell resultats o coneixent els diferents
sobre els
equips? Els jugadors. Molt bé. I què més? A veure, vosaltres, tu què has fet?
Jo un de la donació de sang.
Ah, caram. De la importància de donar sang. Molt bé.
Sí.
I tu?
Nosaltres dels nostres padrastres.
Els nostres padrastres? Ah, caram. Home, doncs, és un tema curiós. I el teu?
Doncs nosaltres també vam fer una entrevista. La vaig fer a una companya que se li dona molt bé l'escalada i que competeix a nivell també a competicions d'Espanya, Catalunya...
Molt bé. Ara ho heu fet com un treball d'una assignatura, però us ha agradat per seguir fent podcast? Ho seguireu fent? Ens esperem a l'estiu a fer-ho?
Jo crec que sí, que algun altre sí. Que
sí?
M'ha agradat molt.
Claro.
Doncs escolteu, els alumnes de segon d'ESO, del Joan Oró, que estan treballant el tema del podcast i que venen a visitar la ràdio i sempre és un plaer. Gràcies.
De res.
De res.
Adéu.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I comencem des de Lleida a un grau 1,3, o sigui que de temperatura sí que no hem pujat ni però res, eh? Estàvem a una mínima de 1,2 sota 0 i ens hem quedat a un grau 1,3 amb boira. Dia especialment típic i tòpic d'hivern dels de Lleida. A més, amb temperatures similars a tota la província. Estem a mínimes negatives a Lleida, Alcarràs 1 sota 0, 2 sota 0 a Balaguer, 1 i mig a Mollerussa sota 0, 3 a les Borges Blanques, 2 sota 0 a Tàrrega, 1 sota 0 a Cervera i a Solsona, 3 sota 0 a Tremp, 3 i mig a Sort, 5 a la Seu d'Urgell sota 0, 6 a Martinet, 4 al Pont de Suert, 0 a Viella... Curiosament, a la cota 2.500 d'avui a 2 graus positius, 4 positius a la cota 2.500 de Baqueira i d'Espot i 1 sota 0 a la pica d'Estats a 3.143 metres. Perquè veguis que una mica d'inversió tèrmica i a més on hi ha boira, doncs que no hi ha res a fer. Què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui la província de Lleida, la boira amb la que ens hem llevat, podria continuar al llarg de tot el dia i ser persistent. I serà un dia marcat pel cel ennuvolat, sobretot al Pirineu, on podrien deixar precipitacions dèbils a la Vall d'Aran. A la resta de la província predominaran els intervals de núvols alts, però sense deixar precipitacions, amb temperatures que pujaran, sobretot al Pirineu, i que ens faran arribar als 17 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 16 a Viella, 11 a Lleida i 10 a Balaguer i a Tàrrega. De cara a demà dimarts seguirem amb cel ennuvolat, amb precipitacions que ens poden deixar a primeres hores a la Vall d'Aran i que aniran disminuint al llarg del migdia. A la resta predominaran els intervals de núvols, descartant que puguin caure precipitacions. Tindrem també de bon matí bancs de boira en punts del sud de la província que també poden ser persistents i les temperatures que seguiran en augment. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Per cert, hores d'ara la visibilitat ha millorat una mica, però és de 1,1 quilòmetres. Vinga, que t'explico la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar amb una mala notícia del cap de setmana. Tenim ja la primera víctima mortal a la xarxa viària lleidatana i, curiosament, és un d'aquells punts en el que un es pregunta què ha sortit malament. T'estic parlant de la corba just abans d'arribar al restaurant La Dolceta. Sí, sí, amb aquesta carretera. Xoc frontal que s'ha endut per davant a una dona de 48 anys mentre que la conductora de l'altre vehicle va ser evacuada a l'Arnau de Vilanova després de que l'haguessin de treure de la ferralla del seu vehicle amb estat menys greu. Però, en canvi, aquesta altra dona de 48 anys va perdre la vida en aquesta corba amb una carretera marcada a 50 km per hora amb un xoc frontal ahir diumenge a les 4 de la tarda. Primera víctima mortal del 2024, estem al dia 22, ahir era dia 21 del mes de gener. Per tant, insisteixo, i ho sé que quan ens asseiem al volant ens transformem tots plegats, eh? Jo el primer, si vols, eh? Però amb aquestes notícies ens hem de fer càrrec que no pot ser que marxem d'aquest món per tenir un accident de trànsit. És que no és la manera, no pot ser. Per tant, cura, molta cura, quan sortiu a la carretera, trajecte curt o trajecte llarg, és igual. Això de la velocitat, jo sé que és un debat que no ens posarem d'acord mai. Jo sóc el primer que dic que els cotxes són molt més segurs ara, que fa 40 anys i les velocitats màximes segueixen sent les mateixes amb carreteres que a priori estan millor. Però sí que és veritat que el resultat d'un accident no és el mateix a 80 per hora que a 40 per hora, ni a 120 o a 150. I si ens quedem només amb això, doncs val la pena de vegades cenyir-nos a la velocitat màxima que ens diuen, per molta mandra que ens faci, i sabem que podríem anar més ràpid i que segurament no passaria res, però si passa, el resultat és catastròfic en uns casos i és un accident en uns altres. Al final, si et pares a mirar el temps que perds, d'aquí a Barcelona anant a 120 o a 130 o a 110, parlem de minuts, però pocs minuts. Minuts que potser gastaràs buscant lloc on aparcar el vehicle. Per tant, insisteixo que això ens passa a tots, eh? Ens asseiem al volant i sempre sortim malament de temps, justos, fem tard, ens parlen, el dichós mòbil. Jo insisteixo que el mòbil el poso lluny. El cotxe no el puc agafar de cap manera, i així és la manera. I molt menys el porto allí col·locat al costat del volant per anar llegint els missatges. Que no sé què ha passat en aquest accident, però que darrere de molts accidents hi ha la distracció i darrere de les distraccions hi ha el mòbil en molts i molts i molts accidents. I això sí que ja ho diuen les xifres, eh? L'estadística. Això no es tracta de que ho pensem o no ho pensem, això és el que està passant. Què més ha passat aquest cap de setmana? Doncs que havia la Fira de l'Oli i que els productors garriguencs que estaven a la Fira de l'Oli es mostren satisfets amb les vendes i preveuen tancar amb un balanç positiu aquesta fira. Expliquen que els visitants busquen un oli de qualitat i estan disposats a pagar-lo tot i els preus elevats. Això també tindrà un límit. Això també tindrà un límit, eh? I mira, encara del món agropecuari t'explico que Unió de Pagesos obre un micromecenatge per intentar salvar l'únic ramader que queda a Vilamitjana, al Pallars Jussà. Un incendi va arrasar els coberts plens de pastura i la maquinària que guardava el seu interior i ara s'ha quedat absolutament sense res i busca aquesta ajuda, aquesta complicitat per tornar a començar des de zero. Unió de Pagesos ha obert aquest micromecenatge per si vols ajudar-lo.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens arriba la informació esportiva, com sempre, amb el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Gercard.
Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Parlo del Lleida esportiu.
Sí, de tot dia.
Crisi potser no ho podem dir, però déu-n'hi-do, eh?
Sí, home, de resultats sí, perquè hem sumat un punt de 12, cap gol en 4 partits, ara en parlarem, però anem amb una notícia d'última hora, perquè el Lleida esportiu acaba de comunicar el fitxatge d'un nou futbolista. Es tracta d'un davanter colombià de 25 anys, Juan Camilo Becerra. Qui és Becerra? Doncs és un futbolista ja conegut dins del futbol català, ha estat al Nàstic de Tarragona, ha estat a l'Espanyol B, va ser a la filial de l'Espanyol on va tenir els millors promig golejador i per tant és un jugador ja prou conegut dins de la categoria. Aquesta primera part de la temporada ho estava fent al seu país natal, a Colòmbia, l'Envigado, club de futbol, i el Lleida acaba d'anunciar, per tant, la seva incorporació.
És un bon fitxatge?
Sí, sí, és un davanter conegut, és a dir...
És necessari?
Jugat, sí, un nou, home, amb 4 partits, 0 gols, no? Un nou, a més, ve l'argumentació dels números, no? Sí. Per tant, doncs, aquesta és la notícia d'última hora, la incorporació de Becerra, que ja ha jugat al camp d'esports amb l'Espanyol B alguns partits amb la samarreta blava. I ahir a Terrassa, minut 50, penal en contra i gol d'Aitami de penal que va significar la derrota 1-0. Per què el Lleida va perdre? Doncs, novament, per dues circumstàncies. Primer, el Lleida no està aprofitant les oportunitats que té, que són molt clares, per tant, falla la punteria i, posteriorment, doncs, també pateix a pilotes llargues del rival. Jo crec que en un context de tranquil·litat sí que s'ha de començar, evidentment, a buscar les solucions per part del quadre tècnic que encapçala Ángel Viadero, perquè té raó que, evidentment, sumar un punt de 12 és una crisi de resultats. Sigue de la jornada 4-8, de la 10 a la 14 o la que som ara, no? Que som de la 13 a la 17.
S'ha posat maco, eh? L'Europa és líder amb 36 sí. punts, els mateixos que Lleida, els mateixos que l'Hèrcules, que també va perdre, a 3 punts el Badalona i a 4 el Sant Andreu.
Sí, sí, no, això són els 5 primers. I assaig ja el 6è classificat, que és el Penya Deportiva, sí, amb 29. Diumenge que ve a les 5 de la tarda a Camp d'Esports, Lleida-Alzira, partit important, tots ho són, no? Evidentment.
Ara tots ja, eh?
Però es necessita, doncs, aquesta reacció, millorar el conjunt lleidatà amb el que pugui.
L'AM femení.
2-0.
Poca broma que 2-0 al Madrid, però és que a més s'han posat quartes amb 28 punts, estan a 6 de la primera posició, que tampoc l'hem de mirar, però a 6 de sortir...
Bueno,
fora del play-off.
És el 7è partit sense rebre cap gol. A més, el conjunt de Rubén López, victòria, fins i tot la segona part, ja diu l'entrenador, guanyant 2-0, que no van fer les coses bé, no? Això també demostra un plus de superioritat. L'AM està creixent d'una manera espectacular i el que tu dius, està ja a 6 punts de diferència per fer el play-off, recordem una vegada més, per jugar la màxima categoria del futbol femení.
Victòria del Mollerussa, vital.
Vital, a minut 93.
És igual.
0-1. Ha sortit ja de la zona de descens i comença a respirar aire l'equip de Lluís Cortés, que encadena 4 partits sense perdre.
Victòria del Força Lleida.
7-2, 7-7 a Burgos.
6 seguits, 7
sí.
seguits.
No, a més, dels últims 10 partits és 9-1. El balanç, és a dir, jo crec que seria de líder. On està el conjunt de Gerard Encuentra, la victòria cimentada per un gran partit de curt a l'últim quart, i ara el Força Lleida no jugarà la setmana que ve, perquè hi ha la Copa Princesa d'Astúries, i serà el pròxim 2 de febrer, divendres, un partidàs davant de Corunya, que és actualment el segon classificat.
Molt bé, Sergi, doncs d'aquests i dels altres resultats d'hoquei, del bàsquet i del vòlei en parlarem a la tertúlia d'esports, a la radiografia, a partir de 2:15.
I del Bernabéu en parlem o no?
Ja en parlarem llavors.
Sí, una mica.
Vinga.
Fins ara, adéu.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que amb 30 segons, els consells legals.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, La Evasión. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Cope Lleida.
Doncs sap que és el moment en el que ens visiten els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet www.q2consultors.com. Ja saps que també estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i que tens aquest número de telèfon que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18, i que a més et serveix per fer aquest primer contacte ràpid. Ara, això sí, totalment personalitzat, i aquesta és la gràcia. Al final el que busquem és atenció personalitzada. Trobem per internet molts serveis, moltes històries, però quan es tracta de temes relativament importants, preferim parlar amb una persona, explicar-li la nostra situació, el nostre cas, les nostres necessitats, i que ens busqui una solució que s'adapti el que volem i que s'adapti de manera totalment personalitzada. I això t'ho donen els amics de Q2 Consultors. 973-28-28-18, amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Amb el Josep Lluís Gómez ja saps que tractem cada setmana temes més o menys genèrics, però que et donen una idea de si tu estàs, o de vegades ni ho havies pensat, i dius, caram, això sí que m'afecta a mi, doncs fer aquell pas d'acabar de contactar amb Q2 Consultors i dir, escolta, que a la ràdio han parlat d'aquest tema, vull informar-me, perquè jo crec que puc estar en una situació similar, no igual, similar, perquè parlem de casos genèrics. Com, per exemple, aquest tema, que ja n'havíem parlat alguna altra vegada, però hi ha hagut gent que ens ha consultat, i a més aquests temes, com que no apareixen al moment, sinó al cap dels anys, va bé que en tornem a parlar. Us sona aquesta situació? Tinc un amic, un germà, una germana, un pare, una mare, un fill, una filla que volen muntar una empresa, però necessiten doncs, que siguem tres al Consell d'Administració, o necessiten una persona autònoma, jo ho soc i ells no ho són, i em diuen, escolta, mira, forma part de l'empresa, però tranquil·la, que el dia a dia el portarem nosaltres, que només tens aquí un tant per cent i ja està. És una situació que segurament s'ha pogut donar. Doncs ull, perquè tu ets part d'aquella empresa, encara que el dia a dia no estiguis decidint o executant coses. Formes part de l'empresa i després, quan les coses no van bé, et poden arribar regalets. I regalets no ho dic amb el bon sentit de la paraula. Josep Lluís Gómez, la situació que he exposat jo no és estranya, no?
No és estranya. Segurament pues, a algú li ressonarà el cas de membres de consells d'administració d'algun tipus d'entitat esportiva,
per exemple,
o membres del consell rector d'alguna cooperativa. I estem parlant de situacions no en què jo hagi avalat o afiançat a una entitat, que en aquest cas ho assumeixo voluntàriament, aquest risc de l'aval, sinó qüestions diferents. Cal dir que el fet de ser soci, solament soci, d'una entitat, per lo general, i en particular de societats anònimes o limitades, no m'ha de reportar en principi cap mena de perjudici. És a dir, ser soci, jo m'hi jugo allò que aporto com a capital. Però quan passem a ser membres de l'òrgan d'administració, tot i que de facto, de fet, ho faci aquella tasca una altra persona, això sí que pot suposar aquell estar, no aquell ser, clar, sinó aquell estar, pot suposar una potencial font de responsabilitat, i estem molt, molt, molt acostumats amb aquest fet, sobretot per derivacions de responsabilitat per deutes que tenia aquella empresa amb la Seguretat Social o amb Hisenda. Per tant, a vegades la gent constitueix societats del tipus que sigui per diverses raons, per necessitat, perquè si som dos o tres o quatre ens hem d'aglutinar al voltant d'algo, perquè a vegades és una manera de rebre subvencions, de rebre la capitalització de l'atur, de aparentment, això és una altra llegenda urbana, de pagar menys impostos, o com una manera de crear una societat perquè la societat és una altra persona i així jo elimino responsabilitat. És a dir, veiem fem, caldria primer preguntar-nos per què constituïm realment una societat, no? Els socis, repeteixo, els socis en principi no s'ha d'arribar a cap mena de responsabilitat, llevat de situacions extremes que també en podríem parlar un dia. Però els administradors, compte amb aquell administrador, sigui únic, sigui mancomunat, sigui solidari, sigui un consell d'administració, ojo amb les responsabilitats, compte que poden ser de tota mena, de responsabilitats, diguem-ne, entre cometes civils, de responsabilitats fiscals, de l'ordre tributari, o fins i tot responsabilitats penals, no? El que passa és que la responsabilitat penal ja és en casos extrems, més restrictius, i el fet de pertànyer, solament pertànyer a un òrgan d'aquest tipus, no determina responsabilitats, sinó que pot ser que aquella persona no hagi intervingut en l'execució de tot allò. Tot i que el pertànyer a aquell òrgan ja pugui suposar un indici.
Clar.
Pensar en aquell tema que no m'hauria de creure mai, del tema de les targetes black. És a dir, hi havia persones que no van participar en això. Però el tema és, jo hi era allí, doncs tinc que ser investigat, tot i que jo no en gaudixi i fins i tot digui algú que jo no ho sabia, no? Que és un indici, no? Aleshores, també el que cal tindre en compte la gent és que la meva responsabilitat és mentre jo hi soc. Ni la responsabilitat d'abans, que jo no sabia, ni la responsabilitat de després, quan jo he marxat. El fet d'estar-hi és durant aquella...
I aleshores... però quan diu jo hi era o jo he marxat és que quedi per escrit...
Correcte.
Que és això del càrrec, vull dir, no allò de... No, és que jo no hi anava a les reunions, no és aquest cas.
No és aquest cas, és que formalment jo ja hagi marxat. Aleshores, doncs, quan puc tindre responsabilitat? Doncs, i la primera resposta seria una evident, és a dir, quan jo hagi intervingut de mala fe o hi hagi hagut algun tipus de culpa o negligència per part meva, no? I entre jo i el resultat hi hagi una relació de causalitat. Però també hi ha casos de lo que se'n diu responsabilitat objectiva, és a dir, en alguns casos en què passa un determinat fet, i jo no hagi pres una mesura d'aquelles deutes a posterioritat, doncs me'n puc fer responsable, no? La responsabilitat, aquesta que dic jo, dolosa, és a dir, conscient, o aquesta per culpa, pues bueno, serà quan hi hagi hagut aquesta situació, excepte que jo justifica que no vaig intervindre en aquella decisió, o que desconeixia la seva existència, o que, tot i coneixent-la, jo vaig fer lo que creia que era oportú per evitar-la, no? Imaginem que passa algo durant un moment, uns temps, aquells 2 mesos que jo estava ingressat a l'hospital. La responsabilitat objectiva ja és això, és una responsabilitat objectiva, i el més normal és que aquesta responsabilitat, i estic pensant en societats mercantils, és quan jo vagi acumulant pèrdues. Quan jo vagi acumulant pèrdues que deixen reduït el meu patrimoni net amb una determinada xifra, jo tinc que prendre una mesura. O fico més capital, perquè això, o me'n vaig amb una situació de dissoldre la societat, si puc, l'elimino de manera legal, o faig un concurs de creadors, però el que no puc fer és dir, bueno, va, no passa res, no faig res, no? Aleshores, ojo, compte amb aquestes qüestions, i també acudir al concurs de creadors a vegades no és la solució, normalment sí, dic de vegades no és la solució perquè s'analitza les causes que ens han portat amb aquest concurs, i podria ser que hi hagués una responsabilitat d'aquell administrador. Perquè ens entenguem tots, un administrador d'una societat és com el conductor d'un cotxe.
Uh-huh.
El conductor d'un cotxe, caben dintre el cotxe pues 4 o 5 persones, però una condueix. Aquesta persona ha de ser responsable d'aquest cotxe, en sigui o no en sigui el propietari, perquè per ser administrador no fa Clar. Falta ser soci d'una societat. Per tant, si hi ha un atropellament, el responsable és aquest conductor, no? Mentre que la resta d'ocupants, que serien la resta de socis, aquests no, en principi no tenen responsabilitat.
I la figura de l'administrador solidari
vol dir que n'hi ha 2 que responen solidàriament, o que n'hi ha 2 també o 3 que són mancomunats, és a dir, que tenen que actuar conjuntament.
Que vull dir, però vull dir que comparteixen tot, sí, responsabilitats
sí. En principi sí. És una responsabilitat conjunta, i solidària de tots, sigui quina sigui la fórmula, no? Responsable en soc davant de la societat, per allò que li puga fer de mal, davant dels demés companys, dels demés socis, o davant de tercers i gent Clar. De societat social, que és algo molt freqüent, molt habitual, o d'acreedors. ¿Vale? Ja dic, aquesta responsabilitat dure mentre dura el meu càrrec formalment, I pot prescriure, és a dir, jo ceso, jo me'n vaig, pot prescriure al cap del temps la responsabilitat aquesta per culpa o negligència al cap de 4 anys des de que s'hagués pogut exercitar aquesta acció, i l'altra responsabilitat objectiva, aquí el Tribunal Suprem ens va sorprendre a octubre de l'any 2023, una cosa relativament, dient que la plaça d'aquesta responsabilitat era el de l'obligació principal, és a dir, aquest se'ns està reclamant el pagament d'una factura, doncs mirem això d'aquí. Va? Aleshores, que sapiguem que el està allí, allò de que no me'n vaig enterar, jo no sabia i tal i qual, és a dir, jo tinc una obligació de ser proactiu, d'estar informat.
És que si no hi siguis.
Si no, no hi siguis. Però moltes vegades la gent, i és per un compromís,
sí,
o perquè
sí,
és una societat familiar, o perquè no tenim aquesta consciència, o perquè, per exemple, determinades situacions, per exemple, els consells rectors d'una cooperativa, no n'hi ha prou en que n'hi hagi una persona. Per tant, hem de buscar els altres que conformen a aquest grup. Aleshores, aquí és on apareix...
Que llavors no trobes a ningú i dius, mira, escolta, tu tranquil, signa aquí, que ja ho faré tot jo.
Efectivament.
Però clar, el signa aquí porta unes responsabilitats que, si tot va bé, no passa res, però com van mal dades, al cap dels anys es pot arribar alguna carta certificada a casa que ens diu que ens reclamen alguna història com a administrador en certa època d'una empresa, per exemple, no? Doncs què hem de fer amb aquella carta? La recollim, evidentment, i ens n'anem a veure el Josep Lluís Gómez o qualsevol persona del seu equip, els hi fem un truc al 973-28-28-18 i ells ens preguntaran tot, perquè s'han d'assabentar per què ens arriba aquella carta, què va passar, on vaig estar, de quin any a quin any, i llavors et buscaran aquest assessorament personalitzat pel teu problema, per la teva situació.
Ricard, has dit una cosa que crec que és molt important. Recollim aquesta carta. Jo crec que totes les notificacions s'han de recollir. És a dir, el deixar-les passar, l'omitir-les, no fer-ne cas...
S'oblidaran de mi.
Això normalment no resulta.
Ja no funciona,
que
no. No sé com allò diu, reps una notificació... no és el tema d'avui, segurament és una multa de tràfic, perquè ja sé que em va enganxar un radar o no sé què. Mira, no la recullo. Al final tardaran més, però te l'acabaran cobrant.
Correcte.
I perdràs el període de reclamació, per exemple.
Sí, sí, i t'hi vindran els recàrrecs, t'hi vindrà tot. Així que no recollir no és una solució.
Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres, Ricard, molt bon dia.
Doncs apa, que està a punt el Joel Carnicer, va, que ens farà posar somriures.
Los bancos cobramos comisiones. Y quizás nunca antes habíamos explicado bien el porqué. Una respuesta de BBVA para todas las personas. Las comisiones son el precio que pagas por guardar y gestionar algo tan importante como tu dinero, igual que pagas por otros servicios que están en tu día a día. Este pago nos permite mejorar en el servicio que damos a nuestros clientes. En BBVA trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cope Lleida.
Estás informat.
Mira, jo cada vegada que escolto aquest tema em ve a la ment ja allò del... Com? Ja és dilluns una altra vegada? Ja comencem una nova setmana? Ja arriba el Joel Carnicer per posar-nos somriures a les cares de la gent? Ja hauré de somriure? Ja m'hauré de fer més arrugues d'expressió a la cara? Això és el que penso cada vegada que escolto a l'Esquai Dinarama amb aquest tema. Però és així, l'hem associat amb aquest espai, aquesta temporada, i la veritat és que està anant força bé. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! All right! La calle de Cien, como
pudiste hacerme esto a mí? Ricard, com pudiste hacerme esto a mí?
Cada dilluns que em dius això és com si t'hagués enganyat, t'hagués traït amb alguna història.
Vine, quins, ho passarem bé, no hauràs de treballar gaire, tot serà jaleo, sexe, droga, rock and roll...
Tot és cert, això, eh? Vine, quins, ho passaran bé, no hauràs de treballar gaire... Tota la humanitat treballa per tu, si t'hi fixes, eh?
Sí.
Tota.
Sí, sí, sí.
Va haver una època que els xinesos treballaven molt per tu.
Sí, 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 és tal qual. És
gent dels Estats Units, ara està fins i tot gent de Lleida, ara ja.
No, ara ja està, ja ho tenim. D'aquí dos dies, alcalde, jo ja m'hi veig.
Escolta, que estava pensant, aquesta història que fem a l'inici de donar consells... Però qui som nosaltres per donar consells?
Exacte.
Però bueno, donem consells a la gent de com trencar el gel amb una trobada, bueno, amb una cafeteria, amb un restaurant, amb un bar, amb un pub... Ja fa cosa de dir-ho, perquè ja és que cada vegada n'hi ha menys d'això, però abans ho fèiem així, coneixies a la gent de cara.
Claro.
I costava, eh? Costava, perquè has de trencar el gel. Mira, ara això d'enviar des d'un perfil anònim o amb un nom fals...
No sé
sí, la primera conversa és més fàcil, però llavors era difícil, t'ho havies de currar. Llavors, se'ns va ocorrir la brillant idea de dir, bueno, que us podem donar un cop de mà de com trencar el gel. De vegades és això, eh? Trencar el gel d'una manera i a partir d'allí va sorgint.
Claro.
A vegades no sorgeix.
Correcte.
Com podíem trencar el gel?
Pues mira, hi ha una cosa que van fer un estudi l'any 1995 que deien que els coloms poden distingir entre un quadro de Picasso i un quadro de Monet.
Ah, sí?
Sí, si tu vas a una pàgina... Tot això no m'ho estic inventant ni molt menys, perquè res del que dic aquí m'ho invento. Si tu vas a la Llibreria Nacional de Medicina, a la NIH, que és el National Library of Medicine, hi ha un article de l'any 1995 que explica que... És en anglès, però explica que els coloms saben diferenciar entre un Monet i un Picasso.
Caram.
Vale? Si tu els hi poses...
I com ho han sabut?
Bueno, la idea seria llegir-se l'article, també. No, però... però diu que, en línia general, o sigui, el que diu el resum és que el comportament que tenen es veu, o sigui...
Però a veure, això és un estudi.
Sí, és un estudi fet per científics per...
I no tenien res millor a fer a la seva vida que curar alguna malaltia?
Precisament per això tenim aquest espai, Ricard, perquè a mi m'agrada molt... A més, és gent sèrie, perquè són japonesos i són
sèrie.
Shigeru Watanabe, Yuko Sakamoto
foto?
I Masumi Wakita. Hi ha foto d'aquí, dels científics
sí,
o de...?
Sí, dels científics, no? Com que són gent sèrie, a veure com han quedat a la
no,
foto.
No ho sé, la veritat, jo sé l'article, tinc aquí l'article de mà i els noms, però segur que sí, segur que sí.
Bueno.
I llavors és un article de ni més ni menys 9 pàgines, amb els seus gràfics i tot, no és broma,
bueno.
I et diu això. Llavors tu, clar, per trencar el gel li podries dir, escolta, tu sabies que els coloms poden fer això, però les persones intel·ligents com tu saben diferenciar entre el noi que tens aquí i el teu futur nòvio que puc ser jo?
Per exemple.
Sí,
bueno, no sé si és una mica forçat, però...
No et pensis, s'ha de provar. S'ha de provar.
Igual n'encerten més els coloms que tu.
Ah, això ja...
Tu sabries diferenciar...
Entre un Monet i un Picasso?
Sí.
Hombre. Però perquè, clar, jo...
Jo
me,
no.
Me... Bueno, perquè...
Jo
no t'agrada tant això
bueno,
de l'art.
Jo ja tinc parella, vull dir, ja no em preocupo
d'això.
Però...
Jo també i no. I on estigui, on sempre senti una oportunitat, no se sap mai.
Vinga, escolta, aquesta setmana, com ha treballat per tu el món?
Mira, aquesta setmana...
La humanitat.
M'ha agradat molt perquè això sí que és jugar.
Ah.
A mi la mare de que la gent s'ho passi bé, treballar i juguetear, no? I diu, juegan a l'escondite i ella és detenida tras aparecer su novio muerto en una maleta.
A veure...
Resulta que aquí no se sap ben bé què ha passat, però diu que hi havia un vídeo, no? I, o sigui, graven un vídeo, i en el vídeo se escucha pedir ayuda para salir y ella respondiendo que va a pagar por todo lo que ha hecho. O sigui, diu, què tal si juguem a fet i amagar, venga, tal. El tio es posa la maleta i quan està la maleta ella diu, ¿dónde estás? No te veo. Ay. I aprofita ella a tancar-lo a dins de la maleta i després no podia sortir el noi i li diu, això, vas a pagar por todo lo que has hecho.
És que poca broma.
No està mal, eh?
Home. A veure, ha sigut mortal, al final.
La meva pregunta...
A veure...
La meva pregunta és...
És...
Haurà guanyat el premi, el rècord Guinness, de més temps amagat amb una maleta? Vale.
I si no l'haguessin descobert, encara seria més, més impressionant, eh?
No sé, vull dir, quan fas el rècord Guinness? Quan no mors o quan estàs a l'intent i et mors, però...
Jo diria que quan no mors, eh? Digue'm boig, però jo diria
però bé,
que...
Per exemple, si tu saltes d'un... No sé, de 125 pisos, sí?
Sí.
Vale. Llavors, mentre tu estàs saltant de 125 pisos... Vale.
125 pisos.
Sí, mentre tu estàs saltant de 125 pisos. Si arribes a 122 pisos, has fet el rècord o no has fet el rècord? Perquè tu saps que segurament moriràs, però...
Sí, bueno, a veure, si no t'has mort de l'infart mentre caus,
sí?
Faràs el 125. Menys un mil·límetre, si vols. Moriràs a l'impacte. Quin debat, eh?
Ah!
Quin debat més profund, eh? Quin debat més profund.
Jiji! És que és el que no...
Bueno,
que no
sé, total, que va acabar fatal.
Va acabar molt mal... Bueno, va acabar fatal, va acabar mort, bàsicament.
Sí, sí, per això, va acabar fatal. Bueno, i ella detinguda, entenc.
Sí, bueno, acusada. Però... Sí, en principi sí.
Oh, a veure.
Això sí, sí.
Si ho fem, fem-ho bé.
Sí. Després hi ha un altre que això... Arriba un moment en el que tu ets pare, tens fills i tot, i tens una idea de la vida... que és totalment diferent a com t'imaginaves les coses, no?
Sí.
I quan tu vols viure...
Però, perdona, això no passa només quan ets pare, eh?
No.
Quan tens parella també passa, eh?
Exacte, vull dir...
Tu t'imagines una vida amb la teva parella d'una manera...
Que després
és... I serà d'una altra, no dic ni millor ni pitjor.
No, després és totalment diferent a com t'imagines.
O amb una feina, o correcte, amb companys de pis, o amb qualsevol situació.
Correcte. Doncs pues llavors dius... Però després hi ha allò de que dius quan tu vols viure a través de les persones, és a dir, quants pares hi ha que van al metge i li diu al metge què et passa? I la mare, li fa mal l'orella. Bueno, ja, però... I fa molt temps que et fa mal. Una setmana. Bueno, a veure, deixa'l que parli. Deixa que contesti, no? Pues aquí hi ha una aventura que diu... Llegeixo el titular i després ho comentem. Niño es rechazado por ofrecer pastel vegano en fiesta de 4 años. Nadie va.
Oh.
Home...
Ho va posar la invitació?
Jo entenc que sí, però jo entenc que...
Bueno, aquest ja és una primera cosa. Però i què passa?
És cruel per part dels pares de no portar els seus fills petits a la festa d'aniversari de 4 anys, però també és cruel per part de la mare haver d'obligar els altres a tal. Què digo jo? Jo no sóc un gran filòsof ni un gran intel·lectual, però no. I si vols, si vols convèncer la gent, per què no fas dos pastissos? Un amb llet, tal, tal...
A veure...
Fas dos pastissos petits que equivalen a un gran i fas dos, i llavors li dius a la gent, mira, t'ha agradat, si vols repetir, prova aquest i a veure si notes la diferència. I a lo millor la gent et diu, hola, que bo, que xulo, quina experiència més divertida, no ho havia provat mai.
Ah. Jo, mira, sóc partidari de si jo a casa menjo d'una manera... I no és una cosa molt estranya.
Sí.
Quan convido la gent, escolta, que s'adaptin a mi.
Tu, o sigui, tu ets d'aquest pare, eh?
Sí, clar. I si jo a casa som vegans, que no ho som, però ho fóssim,
sí.
Doncs quan convidem gent, per què ens hem d'adaptar als demés? Nosaltres mengem vegà, que és una solució totalment factible, dic
sí,
hipotèticament,
sí, que sí.
I que, escolta, els convidats, per una menjada no els hi passarà res. Igual també
eso
descobreixin alguna cosa.
Ja, però...
Home, clar, per què? Per què no? És a dir, si jo vaig a casa d'algú altre, que em farà el menjar vegà a mi, no. Ho farà com ho fan ells habitualment. Doncs a casa meva es fa així.
No, però te pots donar... Per això no va anar ningú a l'aniversari.
Doncs molt malament.
Oh,
a l'aniversari es va a passar-s'ho bé.
Clar, però és que si no t'ho passes bé, amb això...
I per què no t'ho has de passar bé, que això és el pastís? No menges pastís.
Jo crec que democràticament hauria d'haver fet dos pastís.
Els pares van caure molt baix, eh?
Sí.
La resta. Sí, home, sí. Ara, que hagués d'especificar a la invitació que era un pastís vegà, també em sembla interessant, eh?
L'altra cosa
tu no
és...
Tu no dius rei, te'ls trobes allà, i si et diuen, ui, quin bon gust que té, doncs pues és vegà.
És vegà,
apa,
també.
Espera que et gravo.
L'altra cosa que també et volia dir és que realment ser pare és molt sacrificat, perquè has d'anar a festes d'aniversaris, l'has de portar a activitats extraescolars
l'has de portar
a tot
arreu.
El cap de setmana. Al final estàs hipotecadíssim, no?
Estàs hipotecadíssim, dius, ja t'ho dic ara.
Ostres.
Ja veuràs,
però, bueno,
quan t'arribi.
Ni us feu tan héroes els pares ni tan villanos, perquè després també és veritat que hi ha molts nens que estan
dir,
carregadíssims d'activitats extraescolars que a lo millor
Home, doncs perquè
no feia falta.
Els pobres pares no tenen conciliació horària.
Pues, si tu veus que no pots fer-te càrrec d'un nen, a lo millor no cal que el tinguis a les 9 de la nit fent activitats escolars.
Bueno, això també és un tema de debat que ho veig positiu.
Vull dir, és la fina línia. Però bueno, això ja arribarà un altre moment. Ara estem aquí per fer una mica
tens 30 segons.
De risas. Com?
Sí, sí. O clar, és que no callem. No. Es passa el temps, estem a punt d'arribar a la una.
Vale, bueno.
Vale, bueno. Ah, per cert, que hem començat avui i no t'he dit bon any. Bon any.
Ah, bon any, tens raó.
Pues, estem al gener pues, i això, si perdem ja aquest
bon, bon any. Costum, bon any, bon any, amb aquests segons ja no em dóna temps de res. Pues, res. Pues bon any, pues
venga,
ja està.
Alegria. Joel Carnicer, que tinguis bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
A punt d'arribar a la una, després al migdia de Cope Lleida amb el Joan Ramon González repassarem un bocí d'història, els bocins d'història. I a dos quarts de dues, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on parlem doncs, de victòries, empats i derrotes. Derrotes. I hi ha victòries també, i molt importants, aquí a Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy te saludo a esta hora desde la calle Alcalá, en pleno centro de Madrid, donde no paran de pasar coches. Me he venido por aquí porque es además uno de los puntos de la capital que tiene un carril habilitado para bicis y patinetes en plena arteria de la ciudad. Bueno, llevamos aquí un ratito, unos cuantos minutos, y cada poquito tiempo vemos que pasa un patinete y también pues cerquita de aquí. Aquí enfrente justo puedo ver también alguno de estos patinetes de alquiler que se encuentra aparcado. Los patinetes eléctricos son un elemento que forman parte de la movilidad de las grandes ciudades y cada vez más. Es muy difícil realmente saber cuántos puede haber ahora mismo circulando por nuestras calles, no solamente en Madrid, en las grandes ciudades. Se calcula que en España puede haber unos 700.000, según los datos que maneja la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Basta con dar un simple paseo para darte cuenta de que es un elemento muy común en la fauna urbana, como digo, especialmente de las ciudades. Por ejemplo, un estudio internacional realizado en 500 ciudades de 33 países sitúa al nuestro, a España, a la cabeza del uso de la bici y el patinete. Hasta un 30% de los ciudadanos españoles reconoce haber utilizado este tipo de movilidad o piensa hacerlo. Es tan popular que en estos años se ha hecho necesario que las administraciones regulen su uso e introduzcan una normativa cada vez más específica. Y te cuento todo esto porque hoy entra en vigor un cambio importante. Desde hoy, todos los patinetes que se vendan deben estar certificados y para ello tienen que cumplir una serie de características como, por ejemplo, disponer de un indicador de velocidad y de un sistema con dos frenos independientes. Lo más importante es la presencia de este certificado, parecido al bastidor que tenemos en el coche o en las motos. Una plaquita en la que se especifican las cualidades que tiene ese patinete. Por ejemplo, que no puede superar la velocidad máxima legal de 25 kilómetros por hora. Si se modifica algo de lo que pone en esa placa, en ese certificado, la conducción de ese patinete ya sería ilegal. Enseguida voy a meterme en una tienda para que nos expliquen qué cambia exactamente, todos los detalles. ¿Qué cambia desde hoy? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un patinete que compramos el año pasado y no tiene todo lo que ahora mismo nos exigen? Hay que recordar también que hace ya tiempo que los patinetes tienen prohibido circular por las aceras y aún así más de uno, más de una parece que no se ha enterado todavía de esta norma. Sus conductores, por ejemplo, tampoco pueden llevar auriculares puestos y algunos pues siguen sin darse por aludido. Lo que quiero decir es que si ese elemento que ya forma parte de la movilidad y comparte espacio con coches, con motos, con bicis, con autobuses, sus usuarios deben cumplir las mismas normas que el resto, por la cuenta que nos trae a todos y sobre todo a ellos mismos. Hoy tiene lugar un cambio importante en esa dirección porque hace ya tiempo que el patinete eléctrico ha dejado de ser un juguete o un regalo de comunión. Ahora, como vemos, es mucho más. Hablaremos de los patinetes eléctricos y demás cosas, porque están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
Sí, Pilar, y el primero de ellos nos lleva a Montellano, a Sevilla, donde ha sido detenido un joven sirio de 17 años por presunta relación con el terrorismo yihadista. Fue la propia madre de este menor la que habría avisado a la policía al comprobar que su hijo tenía mensajes sospechosos en su teléfono móvil que le hicieron pensar que podría cometer algún tipo de delito. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizan la propuesta del jefe de la diplomacia comunitaria, de Josep Borrell, en la que propone que el futuro de la Franja de Gaza pase por la creación de dos estados. Israel siempre se ha mostrado en contra de este plan. Hoy todavía persisten, además, algunas alertas por fuertes vientos en la costa gallega y cantábrica, pero la semana que tenemos por delante será más propia del mes de marzo que de enero. Parece que se adelanta la primavera. El jueves será el día de más calor, con hasta 26 grados de temperatura en Murcia o 24, por ejemplo, en Sevilla. En toda España los termómetros se van a situar unos 10 grados por encima de lo normal para esta época del año. Y el Papa Francisco estudiará la posibilidad de viajar a Canarias ante la difícil crisis migratoria que atraviesa el archipiélago. Así se lo ha asegurado el pontífice a nuestra corresponsal de COPE en el Vaticano durante la audiencia que ha mantenido esta mañana con los periodistas que a diario cubren la información vaticana. A ellos además les ha agradecido su trabajo al servicio de la verdad, más allá de los estereotipos, dice, y de la superficialidad.
Y en deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Alcaraz jugará contra Zverev en cuartos de final.
Carlos Alcaraz ha ganado su partido de cuarta ronda en tres sets y ya está a tres partidos de ganar este Abierto de Australia. Acaba de hablar en rueda de prensa Melbourne, Ángel García.
Y viene a decir que se encuentra perfecto, que desde la primera bola del partido con Kecmanovic ha sentido que hoy era su día y así ha acabado ganando 6-4, 6-4 y 6-0 al serbio, sin ceder una sola bola de break con su saque y conectando 42 golpes ganadores. Va a jugar el miércoles en cuartos de final ante el alemán Alexander Zverev y escuchad cómo ha jugado hoy Carlitos y por qué juega así, porque se exige siempre lo máximo.
Quizás en el resto ha habido un momento que el resto de derecha no me está saliendo del todo bien, aunque haya sido unos pocos, pero en mi cabeza quiero hacerlo perfecto, que los grandes deportistas, los grandes atletas, que es lo que hacen, autoexigirse, el pensar que quieren hacerlo perfecto, y yo creo que por eso es donde han llegado, ¿no? Y bueno, así soy yo, por eso mismo es por el nivel en el que estoy jugando tan bien.
Los otros partidos de cuarto son los siguientes: por el lado de Carlos Alcaraz, Medvedev contra Hurkacz, y por el otro lado Djokovic, Fritz y Sinner contra Rublev. Hoy se va a completar la jornada de la Liga en fútbol con el Granada Atlético de Madrid, que se juega a las 9 de la noche.
Hasta las 4 de la tarde todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, a punt d'arribar als 7 minuts per sobre de la 1, i amb 2,1 graus a la ciutat de Lleida. Recorda que avui ens hem quedat a una mínima de 1,2 negatius. Que té pinta de ser un dia així amb boira, d'aquests que pràcticament fa la mateixa temperatura de dia que de nit, i la visibilitat ha pujat un pelet. Ara tenim 1,5 quilòmetres de visibilitat. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui la província de Lleida, la boira amb la que ens hem llevat, podria continuar al llarg de tot el dia i ser persistent, i serà un dia marcat pel cel ennuvolat, sobretot al Pirineu, on podrien deixar precipitacions dèbils a la Vall d'Aran. A la resta de la província predominaran els intervals de núvols alts, però sense deixar precipitacions, amb temperatures que pujaran, sobretot al Pirineu, i que ens faran arribar als 17 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 16 a Viella, 11 a Lleida i 10 a Balaguer i a Tàrrega. De cara a demà dimarts seguirem amb cel ennuvolat, amb precipitacions que ens poden deixar a primeres hores a la Vall d'Aran i que aniran disminuint al llarg del migdia. A la resta predominaran els intervals de núvols, descartant que puguin caure precipitacions. Tindrem també de bon matí bancs de boira en punts del sud de la província, que també poden ser persistents, i les temperatures que seguiran en augment. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Bueno, interessant. Demà que parlarem amb l'Armando Álvarez per veure com ve els propers dies, perquè segons algunes previsions sembla que fins i tot podria pujar la temperatura. No és el cas d'avui. Quedem-nos amb avui, a veure què passarà.
Música.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Cope Lleida. I ara sí, ja, que ja ens posem en aquell moment en el que consultem aquests bocins d'història. Ens els explica el Joan Ramon González tots els dilluns, camí cap a 2:15. És el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Doncs aquí ja passa la setmana dels barruts, el fred més habitual, i ara ja estem acabant la costa de gener famosa, que ara ja ens costa.
Jo, Joan Ramon, que ja fa uns quants anys que la gent em diu que això s'allarga fins al febrer, de la pujada.
Sí, exactament. Però bueno, el febrer ja el tenim aquí a tocar quasi bé, i ja comença amb la Candelera, la Verge del Blau...
Per cert, el dia de la Candelera, que és quan hem de plegar el pessebre,
Segons la tradició, és del 8 de desembre al 2 de febrer, però m'agradaria fer una enquesta, així com la gent té molta pressa per col·locar,
sí, i
alguns abans del 8 de desembre ja ho col·loquen, però retirar-lo jo crec que la majoria ho retiren, el dia 7 pràcticament ja ho fan. No?
Mira, et dic una cosa, aquest any, és el primer any que ho veig i no indica res, però el dia 2 de gener, sí, vaig veure en un contenidor un arbre de Nadal ja. El contenidor, vull dir, era de plàstic, i bueno, el van deixar tal qual, amb menys les llums, amb les boles, la decoració, tot això. El 2 de gener, o el 2 o el 3, però vaig pensar, caram, ja no ens esperem ni el dia de Reis, o sigui, segurament el van muntar pel Black Friday, allò el darrer cap de setmana de novembre, o potser el primer de desembre, i un cop ha passat cap d'any, bueno, ja està això.
Ja està, sí.
Sí, sí.
Tots creuen que ja són grans i no creuen massa que els Reis porten la màgia que porten els nens.
No sé.
Pues ja està. Si no hi ha nens, pues, com no vindran a casa, pues ja no...
Però escolta, no sé. Bueno, no ho sé. Jo, costa molt d'arribar a Nadal, pues escolta, mantenim-ho. Vull dir, no cal plegar abans d'hora, que ho van fer una setmana abans. És que no ho entenc.
Sí, sí. De totes maneres, bueno, això, el 2 de febrer, tot i que la tradició marque, ja t'hi dic, penso que...
Poques si cases, poc... Deuen de mantenir el pessebre fins al 2 de febrer. Però bueno, sí, aquesta és la tradició, i sí. Si ho feu i us diuen alguna cosa, escolti, jo segueixo la tradició, i ja està, ara que... Ja està, vull dir que, com que ara vivim en una societat que tothom pot fer el que li dongui la gana i tot és justificable o no cal ni justificar-ho, doncs ja està, ho fem així.
Ja, tot i que la tradició no s'han de seguir fil pel randa, perquè a vegades algunes tradicions se poden superar, però en principi, si no fan mal aquestes tradicions, doncs per això són tradicions, per mantenir-les, com un homenatge als avantpassats, no?
Clar que sí.
Però vol dir que t'estanquis, però bueno, exactament.
Totalment d'acord, i a més se poden fer compatibles també amb coses noves, Joan Ramon González, a veure, que estàvem amb el viatge Sí. El romans,
encara no havíem arribat al romans, havíem parlat de per què, com una mica la base preparatòria de l'arribada dels romans i dels fenicis aquí a casa nostra, que aquí arribaran en guerra. I vam deixar-lo en un panorama de pau que havia a la Mediterrània i que havia un repartiment entre el nord de la Mediterrània pels pobles que venien de l'actual Líban, que llavors es deia Fenícia, i que havien vingut a mercadejar, sobretot, pel nord d'Àfrica, on havien fundat una ciutat important que era Cartago, la que és l'actual Tunis, la capital de Tunísia, i van arribar a la península Ibèrica, es van desenvolupar per tota la costa mediterrània i l'Atlàntica, perquè Gadir, Cádiz, va ser una fundació fenícia, i sobretot per la Mediterrània, per Andalusia, van fer les fundacions més importants. Tot i que, com vam comentar en el programa anterior, també van tenir influències que estan documentades darrerament per la zona de l'Ebre i del Segre.
Això no va dir que van entrar per l'Ebre, no?
Sí, van entrar per l'Ebre, van pujar pel Segre i, com a mínim...
Això em diu dues coses, Joan Ramon. Que el cabal dels rius era més generós que ara.
Bueno, el cabal dels rius era més generós que ara, no havia presses, amb la qual cosa, si no era l'estiu, que és quan baixava el cabdal, doncs l'aigua també era més important en aquest sentit. Clar. I després el calat, evidentment, no eren vaixells enormes, sinó que eren barques relativament petites, sí. Les grans quedarien a la costa, després tindrien unes barques més petitones, que anirien pujant, perquè, de fet, com a mínim fins a època medieval, està documentat que havia barques que pujaven pel Segre i d'època ara havia un port fluvial aquí a Lleida, que està a la Paeria, és a dir, allà es veu perfectament quan baixes a la Paeria, estan les restes d'aquest port àrab que tenia la ciutat de Lérida. I sembla que fins a Balaguer, com és normal, s'arribava bé. A partir de Balaguer la cosa ja es complica perquè hi ha entès en los congostos de Cabarás i tot allò, i allà sí que no pot ser, no? I recordem que l'Ebre, fins a les presses, al segle XX, doncs estava el famós camí de Sirga, no? Aquell que el va immortalitzar el famós escriptor de Mequinensa i que és el que baixava el carbó de les mines i que després pujaven a base d'un roquet que tirava de la Sirga, pujava cap a dalt, però eren, en lloc de camions, eren com camions que flotaven sobre l'Ebre i, per tant, d'alguna manera és una prova de que allò ja ha funcionat des de molt antic, no? Bé, doncs, dit això, recordar doncs, que aquest panorama se va complicant perquè sí que en la zona més oriental de la Mediterrània pues, comencen a tenir els seus problemes, sobretot per l'arribada de les invasions que fan els perses cap a Grècia i són les famoses guerres mèdiques en les quals apareix alguns se'n recordaran, i ara no entrarem en detalls, però la famosa història dels 300 allà dels espartans que van estar lluitant a les Termòpiles i intentant evitar la invasió dels perses contra Atenes, cosa que al final se va retrasar però es va produir, però que després Tucídides va acabar derrotant-los i que darrerament s'han fet pel·lícules que són bastant espectaculars i que expliquen una mica aquella resistència que van fer els grecs contra aquella invasió que van fer els perses. Sort que no van tenir tant els fenicis que van quedar sota aquest imperi persa. I llavors, els hereus, podríem dir, d'aquells pobles van ser doncs, els pobles de l'Occident. Sobretot al nord d'Àfrica va aparèixer com una gran ciutat emprenedora i que va començar a agafar una força comercial important que és Cartago, l'actual Tunísia. I segons la tradició, sembla que uns descendents dels grecs, bueno, dels troians, són els que havien fundat Roma, en la qual aquí és una manera d'entroncar també aquesta història dels grecs, aquesta batalla famosa de Troia i que els troians, quan són derrotats, doncs una part dels troians venen per la Mediterrània, això està explicat molt bé en l'Eneida de Virgili, i que arriben a fundar Roma. I Roma és una ciutat que al mig de la península itàlica també comença a desenvolupar-se. Llavors, pràcticament estan a la mateixa alçada, estan dominant les dues, el que és tota la Mediterrània occidental, la Mediterrània oriental té els seus problemes, i la que en principi porta una mica la batuta és Cartago, que comença a expandir-se per les illes que té només sortir de Cartago, que són Sicília, Sardenya, Còrsega. En principi Roma té prou problemes en controlar els veïns que té al nord i al sud, sobretot al nord que té els etruscos i demés, però a poc també se va expandint i se va convertir en una ciutat important i de seguida xocarà amb aquests que els romans les diuen els fenicis que estan en les illes que tenen al davant, les diuen Puni, i d'aquí vindrà el nom de Púnica, les guerres que es produiran. Aquestes guerres es produiran durant tot el segle III. La primera és entre l'any 264 i 241 abans de Crist, i que aquí sempre, malauradament, podríem dir, malauradament, però dir, per els que perden, els cartaginesos sempre acaben perdent les tres guerres que hi ha. Tot i que hi ha moments que la cosa no és tan fàcil. Els romans sempre surten victoriosos. Torno a dir que si aquestes guerres no s'haguessin produït en aquest sentit, potser en lloc de parlar el que estem parlant en aquests moments, o parlaríem cartagines, que seria una llengua semita, el que estaríem parlant ara, una llengua preàrab, és el que podíem parlar, o fins i tot, si no hagués vingut ni uns i els altres, ara estaríem parlant aquí una llengua semblant a l'euskera, que és el que es parlava a la llengua pròpia i autòctona que hi ha aquí dels cibers, no? Però la llengua autòctona d'aquí es va perdre perquè van guanyar els romans i van derrotar els púnics, que parlaven aquesta llengua semita, i per tant parlen llatí, que és el que van portar els romans, i que és el català un llatí molt, molt avançat. Hi havia un professor que deia que és un llatí podrit, que s'ha podrit ja perquè ja ha evolucionat en el xupaquet de les llengües. Doncs, dit això, acaba la Primera Guerra Púnica, els cartaginesos han perdut, se queden sense les illes, els romans posen les condicions de que s'ha acabat, que no poden tornar a Sicília ni a les illes de Còrsega i Sardenya, però els cartaginesos es busquen la vida. I què fan? Se van més cap a l'Occident. I què hi ha a l'Occident? La península Ibèrica. Ah. I llavors, com ja tenia el precedent de que havien estat allí i hi havia alguna colònia dels antics fenicis que havien estat, doncs comencen a desenvolupar una ocupació, en aquest sentit sí que hi ha bastant sistemàtica, de tot el sud de la península Ibèrica, i pràcticament arribaran fins a l'Ebre, tot el que seria la part baixa de lo que és la Mediterrània. Això als romans no els hi fa gràcia, perquè diuen, ostres, aquests s'han espavilat, han començat, i ara Hispània, tot i que ens agafa una mica lluny d'aquí d'Itàlia, però tornarà a fer-se grans, i és el que va passar. És a dir, quan veuen que la cosa es complica i els propis cartaginesos, el seu enemic, que és Roma, el volen atacar i intentar-lo destruir, el que passa és que tenen un problema, que els que dominen en aquells moments el mar són els romans, perquè la flota cartaginesa s'ha quedat bastant destruïda i malmesa, però llavors, cap al 220-219, apareix un general important dels cartaginesos que es diu Aníbal, que la gent el coneixerà de referència, i aquest té un pla estratègic que és agosarat per l'època, que és anar a Itàlia des d'Hispània seguint l'interior de la ruta interior. És a dir, que des de lo que seria Cartagena actual sortiran tot el seu exèrcit, uns 90.000 homes, passarà l'Ebre, sembla que anirà a passar el Pirineu per la zona de la Cerdanya, per tant, l'Ebre el passarà aproximadament, podríem pensar, és possible, per la zona de, entre Miravet i Flix, podria ser una explicació, i d'allí sortir cap a la plana d'Urgell, cap a la zona de Tàrrega. Alguns diuen que potser va pujar una mica més la costa i va entrar pel Francolí per passar per la zona de Tàrrega, però sembla que sí, que està confirmat que per la zona de Tàrrega va anar cap a Artesa de Segre i d'allí, seguint ja la vall del Segre fins a la Cerdanya, d'allí va passar el Pirineu per la part, en teoria, més fàcil, que sembla que sí que ho és. I d'allí va anar cap al Ròdan, passar a França, i d'allí sí que es va enfrontar amb els Alps, que també es va tornar a separar de la costa per evitar l'arribada dels romans, i va aparèixer a la península Itàlica, i allí va estar durant 10 anys derrotant sistemàticament tots els exèrcits romans que se li enfrontaven. Sí. I va estar a punt de conquerir Roma. El que passa és que mai va aconseguir-ho del tot, perquè sempre li faltaven els recursos, i sobretot perquè els romans van fer una altra maniobra estratègica per contrarrestar aquesta especial ofensiva que va fer Aníbal, que a més recordem que a part de portar homes i demés, portava elefants, que sempre, d'una manera especialment simbòlica, implica que per gent que no havia vist mai aquells animalots, pues, també impressionava, no? Clar. La batalla tenia uns bitxos com aquells, no? Els romans que van fer van enviar amb un general molt bo que tenien, que era Scipió, el qual va intentar tallar el pas d'Aníbal per la zona del Ròdan, entre Marsella i el Ròdan, però quan va arribar els cartaginesos ja havien passat. Per tant, ja estava al darrere, diu, ja no puc fer-ho. Llavors diu, pues anem a Hispània. I ell se li va ocórrer vindre a Hispània i diu, si arriba a Hispània i m'aconsegueixo de fort, tallaré la comunicació d'Aníbal respecte a les seves bases, que serien les hispàniques, de tots els altres cartaginesos que s'havien quedat aquí, i així lo faré enfeblir i no podrà aguantar el temps que al final va aguantar, però no va tenir suficients recursos per conquerir Roma. És a dir, que això les va sortir bé als romans, aquesta estratègia indirecta d'atacar la rereguarda d'Aníbal. I, per tant, aquestes guerres que van durar la Segona Guerra Púnica, que va ser la més important, des de l'any 218 al 201, és a dir, van ser 17 anys de guerra, en els quals Aníbal va ser el rei del bambú, podríem dir, per Itàlia, però que no va acabar d'aconseguir el seu objectiu. I els romans van aconseguir l'objectiu d'impedir que conquerís Roma, però no van aconseguir guanyar-lo fins que finalment van fer que passés, quan ja no tenia més recursos, a prop de Cartago, perquè ja van atacar fins i tot Cartago. Diu, tu no pots atacar Roma, nosaltres atacarem Cartago. I allí sí que van aconseguir derrotar-lo i allí és on se va acabar aquesta Segona Guerra Púnica. Aquest context que hem ficat ara, evidentment, entremig, troba els indígenes. I aquí, què es van trobar els cartaginesos quan van passar l'Ebre? Els ilergiets. Es van trobar els ilergiets, que en principi, d'alguna manera, se suposa que ja tenien coneixement de que havia aquests pobles per l'antecedent que havia hagut, el que hem dit abans, de los fenicis que havien vingut aquí, però, clar, un exèrcit tan important com el que portava Aníbal no deixaria d'impressionar. Hi ha els elefants que també impressionarien, que no els haurien vist mai, els ilergiets. En la qual d'alguna manera, bueno, pràcticament no s'hi va quedar més remei que pactar i aliar-se i ficar-se, inclús ajudar-los a lluitar contra els romans, cosa que van fer els ilergiets en un principi. Quan Aníbal va marxar, va quedar-se aquí indíbil amb el general que va deixar, que era Hieró, el que va deixar Aníbal, i tots dos se van enfrontar als romans que van desembarcar el 218 a Empúries, que era la ciutat que ells tenien com a aliada. Quan desembarquen els romans a Empúries, Aníbal ja està per Itàlia, els romans d'Empúries baixaran cap a Tarragona actual, el que llavors encara no era Tarraco, sí que hi havia una ciutat ibèrica prop de Baix que es deia Quesse, i allí els cartaginesos van intentar parar-los ajudats pels ilergietes, però van fracassar en aquesta batalla en la qual van ser derrotats tant els ilergiets com els cartaginesos. Indíbil inclús va ser fet presoner pels romans i van tenir al final de pagar un rescat important als ilergiets per recuperar-ho. De totes maneres, Indíbil va veure que els romans no eren tan dolents com els havien dit els cartaginesos, que a més els cartaginesos, per curar-se en salut, tot i que sabien que Indíbil era aliat seu, van agafar i les seves filles i la dona de Mantoni, que era l'altre rei, sembla que havia com una monarquia bicèfala, la que teníem aquí els ilergets, això és un tema que podem comentar un altre dia, Indíbil i Mantoni, que són els dos que manaven els ilergets, estaven hostatjades de luxe, estaven segrestades com persones de luxe a Cartagena.
Caram.
Per tant, Indíbil és alliberat d'aquest, per lo que paguen al final els ilergets. Els romans continuen baixant fins a Cartagena, acabaran conquerint Cartagena i Escipió alliberarà a les hostatges, a la dona de Mantoni i a les filles d'Indíbil. En el qual aquí hi ha una escena molt bonica que escriu Titus Livi, que és tota aquesta història la coneixem pels romans, perquè malauradament els ilergiets no van escriure i no sabem quina és la seva versió, i tampoc sabem el que van escriure els cartaginesos perquè tampoc ho van fer. Per tant, solament tenim la història contada pels guanyadors.
Yeah.
I aquí Escipió, quan arriba a Cartagena, se troba aquestes dones nobles importants dels ilergiets, i se troba la dona de Mantoni, que és més gran i que ve, i solament veure'l, li diu, senyor Romà, senyor Escipió, els meus respectes, però li demano una cosa, que tingui la mateixa consideració que van tenir els cartaginesos envers a nosaltres, que som dones, i sobretot, sobretot, per les filles d'Indíbil, que són més joves que jo i estan més de bon veure, és a dir, que no es passi, no? D'alguna manera, no?
Sí.
I Escipió, d'alguna manera, va estar a l'altura i les va salvar, amb la qual Indíbil pràcticament va fer que passés canvis de bàndol i deixés d'estar a favor dels cartaginesos, i a partir d'aquí només es va passar al bàndol dels romans.
Bueno, escolta, que res, no, que estem a l'hora. Mira, la setmana vinent ja parlem de la petjada dels romans a Lleida.
Vale. Sí, ara, exactament, ara arribaran els romans a Lleida, que ara no estan a punt d'arribar ja.
Per això t'ho dic.
No, bueno, la petjada ja la vam explicar al programa.
Sí, correcte.
Ara estem explicant les causes per les que van venir.
Sí. Bueno, doncs ja ho veieu, ja han sortit també amb aquesta història Indíbil i Mantoni. Ho dic perquè tenim aquesta escultura a l'Arc del Pont, just al davant del Pont Vell, I està bé que sapiguem d'on surten, no, no només... Escolta, sí, Indivili Mandoni, Lleida, ja està. Bueno, ja, però aquests qui eren, com van viure, com es van relacionar amb la història de la nostra terra, doncs ara amb el Joan Ramon González hem repassat aquest bocí d'història. Joan Ramon González, escolta, bona setmana. La setmana vinent, no, mira, dilluns encara és gener, eh? Dilluns encara és gener, però vaja, ja estarem al punt, eh?
Sí, sí, acabarem gener amb els romans.
Que tinguis bona setmana.
Exactament, igualment, Ricard, i a tots els oients.
Gràcies, Joan. Joan Ramon, va, que ens queda minut i mig. Arribem a dos quarts amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports.
Tu tienes una información y yo la necesito. Pero si no me das esa información, tendré que matarte.
Jamie Foxx.
Ese no trae más que problemas.
Solo yo sé dónde está el oro.
Bate.
¿Qué pasa aquí?
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, directes cap a les 2 de la tarda, és dilluns. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Com sempre, ben acompanyats amb el Xavi Pérez, aquí als estudis. Xavi, què tal? Bon dia.
Era penal. Era penal i expulsió del Messi.
Bueno, ja comença...
Ah, no, si el Messi no juga.
El Messi ja no juga.
Ah,
però
va guanyar el FIFA.
El cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer, que també està avui aquí als estudis. Albert, què tal? Bon dia.
Home, doncs molt content de veure que el Xavi Pérez està en llibertat, no? Perquè com a bon madridista avui haurien d'estar tots a la presó per atracament, però veig que està en llibertat, bueno, ja, content, eh? Saps que t'apreci, per tant, el primer és el primer.
Gràcies.
Ara jo crec que estiguis en llibertat.
Sí, sí.
I la presidenta del Balàfia Volley, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, company.
Home, has de viatjar més perquè així guanyen.
Sí.
Bueno, escolta, el viatge a Tenerife... suposo que ve, a part de per la climatologia, per aquesta victòria que necessitàveu, volíeu i que vau obtenir, Vanessa?
Sí, superbé. La veritat és que ja us vaig dir que aquest partit necessitàvem guanyar sí o sí. I, bueno, vam fer la feina i molt bé. La veritat és que després d'un viatge llarg, de dos dies, de molt cansament, amb el nostre jugador principal amb grip...
Caram.
Doncs, bueno, al final va sortir bé tot.
Bueno, de climatologia millor que aquí, eh?
20 graus, sí, 20 graus, estan bé.
Bueno. Estem a 2 graus avui, ara, encara.
Bueno, diumenge, bueno, el partit que jugava diumenge al migdia, fotia una calor, fotia una calda.
Diumenge?
Sí.
Diumenge és ahir, eh?
Ahir, sí.
Ahir feia calor?
Sí. Perdó, dissabte
al migdia, eh?
Dissabte al migdia, sortir el sol, sí. Al Recasers, jo que anava amb les malles, el tabardo, aquí, tot no sé què, m'ho vaig tenir que treure, bueno, terrible. I la setmana passada me'n recordo un dia que era de 6 de la tarda 18 graus.
Sí, el dijous va fer molta calor.
Ens hem tornat bojos.
Vanessa, la setmana vinent, dia 27, a les 4 de la tarda, el Juanjo Garra davant de l'Illa Grau.
Sí, juguem contra l'Illa Grau, a casa seua els vam guanyar, però ara s'han reforçat amb dos jugadors xilens i ara doncs, els resultats són diferents i l'equip és bastant diferent, però bueno, plantarem cara i intentarem també sumar.
Clar. S'han reforçat amb dos jugadors xilens. Ha de donar bo, això, Vanessa, de quan tens un problema a poder fitxar.
Sí.
Sí. El problema no és, sincerament, no és tan econòmic, sinó que trobar jugadors amb aquestes alçades tampoc és fàcil.
Clar.
Aquests dos jugadors xilens els tenen fitxats des de setembre, però estaven jugant els panamericans amb la seva selecció i no els han pogut incorporar fins ara. Per tant, ja sabíem que s'incorporarien, però no sabíem quan. I s'han incorporat ara per la segona volta.
Bueno, l'Illa Grau són vuitens, vosaltres desens, esteu relativament a prop. És un partit que també s'ha de guanyar per buscar la tranquil·litat. Em vas dir que baixaven dos, a priori esteu molt lluny, per tant, guanyant 3-4 partits ho teniu pràcticament assegurat, eh?
Home, guanyant a Roquetes, a casa seua, en principi estaria bastant...
Clar.
Coll amunt, però tot i així, si rasquem alguna altra victòria més, doncs millor.
Bueno, perfecte. No, és que estava pensant això de guanyant, això que diem sempre del guanyar. El Sergi sempre em diu una cosa. Sergi, què tal? Bon dia.
Guanyar l'últim, guanyar l'últim. Ara.
No. Ah. El Sergi sempre em diu una cosa. Cada partit és molt difícil.
No, complicat, m'has dit.
Molt complicat.
Sergi, complicat.
Sempre m'ho diu. Sempre m'ho diu. Perquè
mira,
jo vegades,
i el cué de la primera divisió.
A vegades li dic, no, aquest partit...
No.
Sí.
No, però me serveix com a exemple, perquè sempre hi ha dos equips i els dos intenten fer el mateix.
Que sí, però vull dir, per exemple, el Balafia Volley ha anat a jugar contra el cué.
No, el diumenge passat.
Sembla que havia de ser fàcil.
Sí, clar.
Tot és complicat, no? Tot és complicat.
No hi ha res fàcil, no? I més a les segones voltes, doncs que ja tothom se juga alguna cosa per bé o per dalt i que n'hi ha molts que es reforcen, no?
Clar.
Llavors, bueno, dius...
És tan antic com l'esport.
Clar, dius, vale, el clavijo, dius, sí, és l'últim, bueno, però que han fitxat aquí un americà de 2,10 i 130 quilos, ja l'Àlex Hurtado, un pujano, és el clavijo de fa 3 setmanes.
Parlem del Lleida Esportiu.
Vinga.
Parlem del Lleida Esportiu, perquè així a priori, i és veritat, estan en crisi de resultats.
Sí.
El Sergi sempre em diu, no de joc, sí de resultats. Bueno, però que al final el futbol, el resultat mana bastant.
Ve pel joc.
Però d'acord amb el que diu l'Albert Square, clar, perquè si fos el Lleida només el que estigués perdent partits o empatant, estaria llunyíssim. Però és co-líder, empatat a punts amb l'Europa, que ara és el líder. L'Hèrcules porta dos partits seguits perdent, per exemple. L'Hèrcules que va venir aquí al Camp d'Esports i que era un tros d'equip i que semblava... Que ja anava directe a quedar primer, també està perdent equips, el Badalona segueix empatant, vull dir que veig que s'està fent bola per tots.
No, aquí es veu la divisió que és aquesta. No.
És complicada, eh?
Clar, que és complicada, ningú s'estira i ningú se'n va i bueno, a veure què passa demà, no?
Bueno, és la cuesta d'enero, també, vull dir.
Sí, i, bueno, i venim del parón.
Això, el parón. Ho va dir Xavi Pérez, ojo al parón.
I és veritat o no?
Sí, totalment, els resultats ja valen. I la costa de gener, Albert, és costíssima, és l'Everest.
Sí, a vegades empalme en febrer. No, però és una mica el que dèiem abans, és que són segones voltes i és que hi ha canvia tot. Primer hi ha més scouting, o sigui, ja sí. No mires un o dos vídeos del rival, sinó que en pots mirar 17 o 18. Ja ha jugat contra ell.
Queda molt bé això del scouting, eh?
Això és de bàsquet,
però ara veig que tothom ho fa anar.
Sí, sí, sí.
Els equips es reforcen, tothom se juga una cosa o una altra, i després, bueno, pues, és cert doncs, que Lleida doncs, té una crisi de resultat evident. Ara bé, no sé com una ven als ulls. Té un problema i és que ja no és que porti 1 de 12 i tot i això sigui co-líder, és que fa 4 partits que no marque.
Sí,
és que el Xuli les veu quadrades.
I això, ja, però és que el Xuli portava 8 gols a la jornada 14. Si algú pensava que Xuli acabaria la temporada amb 20 gols, doncs com no, el Montero portava 6 gols a la jornada 15. Si algú pensava que Montero acabaria la temporada amb 15 gols, doncs no. Val? I aleshores ara jo el risc que veig és que se'ns pugui començar a fer bola, no? O sigui, el coco. Més que les cames, perquè ahir jo crec que, igual que el dia de l'Hèrcules, el millor del Terrassa és el porter, més que les cames i el joc, i que evidentment has de buscar un plan B, i per això doncs, aquest matí han anunciat a Juan Camilo Becerra, un davanter nou referència, no? És un tema mental, que se'ns comenci a fer bola, i que dius, hòstia, és que abans les fotíem amb el cul, i ara no hi ha manera, i anem fent internacionals a tots els porters amb els quals ens enfrontem, no? Aleshores, jo crec que aquí Viadero sí que té una feina important, doncs, de incidir en el missatge que ha de la prèvia, de que no, nosaltres la filosofia és aquesta, i això ens ho portat aquí, i no renunciarem, però també buscar un pla B, perquè hi ha partits, doncs, bueno, precisament pel que dic, perquè els equips ja han fet scouting, perquè ja ens coneixem tots, doncs ja no et serveix el que estàs fent fins ara i has de tenir un plan B, que és el que li falta a Lleida, i jo entenc que amb l'arribada de Vaquero, ara en Becerra, i em diuen que no serà l'últim, o que segurament no serà l'últim, bueno, és el que es buscarà, crec.
Jo crec que de cara al partit del Terrassa, el vaig veure en un bar de Cristóbal de Boleda, teníem amb una pantalla el Madrid-Almeria, i amb
a la mateixa hora el van fer.
Sí, una segona part, coincidia la segona part i la primera, no? Sí, amb molts aficionats molt majos, molt joves i molt majos. No, jo crec que ara el problema que té el Lleida, no, perquè bueno, pues, bona gent.
Molt joves, eh?
No, home, joves no, home, que tenen majors d'edat.
Però vull dir que
no, home, que era bona gent, no van atendre bé, home. És la gent que m'atén amb amabilitat. Jo crec que el problema del Lleida és que ha perdut la contundència a les àrees.
Clar.
A les àrees, és a dir, a l'àrea ofensiva.
A les
perquè Ton Ripoll, els primers 30 minuts Lleida juga molt bé.
El penal del Terrassa ho era o no?
És que no el veig.
Depèn del VAR,
És pitable, és pitable.
Sí. Vale. Però el problema és que la primera mitja hora que jugueu molt bé, Ton Ripoll arriba fins a 7 vegades a la línia de fons, 7 vegades, i després, o perquè s'entrava malament, o perquè després xutàvem el Mateo que va tenir dues oportunitats, o perquè refusava el central, però 7 vegades a la línia de fons guanyant amb espai per centrar bé. I després hi ha dos pilotes llargues, se'n lesiona Campins, que també és el més ràpid de la defensa, i ja comença a Toronto ja. Per tant, el que han perdut és contundència a les àrees, i estic d'acord tant amb Xavi Pérez com amb Albert Escuer, que aquesta és una setmana important per Viadero, i pel seu segon i pel quadre tècnic, perquè jo crec que en un context de tranquil·litat, sí que han de buscar solucions al que ja és un problema. És a dir, de confiança, de treball, i això sí que crec. S'ha d'insistir en el que fem. No han de canviar ni sistemes de joc, ni canviar a quatre jugadors, pot entrar Vaquero a l'11, potser Becerra a poc a poc, però no ens hem de tornar bojos, perquè això és el pitjor per mi que pot passar amb un equip.
Llevat del València Mestalla, que va guanyar 3-0 al Manresa.
Amb nou entrenador al Manresa.
Tota la resta de partits s'han solucionat amb un gol de diferència només o empats, eh?
No, però és que això és la segona.
I segona volta.
I segona volta.
Per això ho dic.
És que ara els punts són molt cars a totes les categories.
I Lleida
té una setmana doncs, per fer molt treball mental i esportiu també.
No, futbolístic.
Però és que futbolístic dimecres juguem contra l'Andorra.
Està bé, bueno.
Que és un partit, ostres.
Trampa.
No, home.
El resultat és igual.
No.
Però un equip tan superior, és que te pot venir l'Andorra i fotre't un meneo aquí.
Però ha de jugar Satoca, ha de jugar Joao, pot jugar Becerra.
I que no se te lesioni ningú.
Home, però això pot passar amb un entrenador.
Però és un partit trampa.
Tot és trampa, clar.
Contra l'Andorra que...
Amistós.
Ho
va demanar l'Andorra, 2:15. Sí, tot i que l'Andorra juga 10 dies...
I ens convé, és a dir, vam dir que sí.
Bueno.
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Bueno.
Sí.
Jo crec que no, però bueno.
Jo diria que no.
Ja partit el cap de setmana, no?
Jugar un amistós en el que puguis provar coses, sí. Però clar, jugar un amistós amb un equip tan superior... Clar, és que són dues categories més. Dius, clar, és que te pot venir l'Andorra aquí i fotre't un meneo, que no conto, no? Que l'Andorra vindrà com vindrà, llavors és que no treballes res. Bueno, sí, treballaràs en l'aspecte defensiu, que com bé deies ara, Sergi, bueno,
s'ha de treballar. No, ho va dir Viadero ahir.
Sí, sí.
Els problemes són els quatre gols sense marcar, però també que amb poca cosa el rival ens fa mal.
Sí, sí, sí.
I això abans no ens ho feia. Bueno, també quan fem les remuntades també es marcaven dos gols, no? Però això sí que és la clau. I per cert,
ho has dit abans i l'Albert també, és fitxatge estratègic, no? Aquest del nou.
Sí, bueno, lo que la gent...
No vam fitxar Vaquero.
Sí, però
Vaquero no és un nou.
Però no és un nou.
I jo crec que ja es mereix les portes a la titularitat.
Sí, bàsicament per donar-li una mica d'aire també a Xuli, perquè no una estoneta a Montero, i per lo que deia abans, per tenir un plan B. Vull dir, bueno, i perquè també per la manera de jugar moltes vegades, tu has dit que Campins guanya la lliga de Ripoll, guanya la línia de fons 7 vegades.
Sí, bueno, no sé, no les vaig comptar, però...
Però és veritat.
Celigrat que ho tenia tot a punt.
Tant Ripoll com Cortijo, ostres, són dos punyals que arriben i pengen molt, i abans falta algú que les baixi. No? Que bueno, la primera volta doncs, les baixaven Xuli i Montero, que les fotien pràcticament amb el cul.
Però ahir Montero en té dos.
Xilenes espectaculars,
la,
no?
La del 88 és claríssima. També. Que la pare molt bé el porter.
Per això et dic, no?, que...
Si
ahir altra vegada per mi el millor és Marcos.
Sí, Marcos
el millor del partit és Marcos Pérez, és el porter del
Terrassa. Si el segon partit comencen a entrar ja està? Ja,
no, home, no, ja, ja cada partit és diferent.
Ja està, vull dir, mentalment ja es desbloqueja la història. És això el que falta? Home, que un partit es pugui marcar?
Necessitem marcar.
Estem guanyar.
Necessitem marcar.
I per guanyar has de marcar.
Clar, llavors, si a més guanya ja l'hòstia, no? Però necessitem marcar perquè, home, quatre partits... Ostres, són 360 minuts sense marcar, eh? Això són...
Des de l'any passat.
Són, molt, són sí, molts sí, minuts, eh?
Al desembre, correcte. Des del pont de la Puríssima, Xavi.
Yeah.
Des del pont de la Puríssima. Perdó, per cert, sí. Una cosa, que si no m'he despisto, ja paro, ho portaré apuntat.
Ah, ho portes apuntat.
Sí, una de les coses que més m'agrada és recomanar coses que un ha llegit o ha vist. Les meves opinions són...
Vas a fer un off-topic? És a dir, te vas a sortir de tema
avui,
o no?
No,
parles de futbol?
No, no, són inversemblants. No, però avui m'agrada fer un exercici, i recomano perquè m'ha agradat molt mirar en bàsquet, la gran entrevista que li fan a Jot Down a Nacho Rodríguez.
Sí.
Impressionant.
Sí.
A part explica tot lo de Ertel, tot lo de Mirotic,
Mirotic sí.
I bueno, que a part que va perdre dos germans, no? Que no ho sabia, terrible, no? Sí. A part diu una cosa que això també mira amb la Vanessa, abans ell va jugar a bàsquet a Màlaga, a l'escola, perquè abans l'escola estava oberta els caps de setmana. I ara les escoles tanquen divendres a les 5 i no obren fins dilluns a les 8, no? Però bueno, són detalls. Me va encantar també, i va ser mitja hora després del partit, l'escrit de Relaño Las, del Madrid Almeria, que el recomano, és fantàstic, per mi.
Pues a mi no.
Per mi és fantàstic, no. I també avui he fet un exercici de mirar la premsa d'Almeria, a l'Albert Square d'Almeria. És brutal.
No.
Mirin el diari d'Almeria. Ara imagina l'Albert Square a la mañana, és un Madrid-Lleida i li passa lo de l'Almeria.
Per què?
Home, Xavi... Xavi, ahí el árbitro... Bueno, nos anem ara de la cosa local. Però Relaño no és sospitosa.
Però fixa't tu...
I escriu molt bé.
Però
fixa't... I és veritat, és un dany reputacional, los tres punts ahí del Madrid.
Però fixa't tu...
Els antimadridistes, que no ho soc,
Que en calent, Relaño, Balboa, Alfredo Duro... En calent hi ha molta gent que surt tal... Després hi ha una calma tensa esperant a veure si la leien també al partit del Barça.
Sí,
vale? Com que al partit del Barça no passa absolutament res... A partir de les 9:30 a la caverna ja comença a maquinar i ja...
Com que no passa res al partit del Barça?
Què va passar?
Què va passar?
Bueno, que he mirat d'estudi.
Simplement
ara,
les rucades que diu el seu entrenador.
Ah, bueno.
Sí, sí, però...
Això
però...
Sí. Ah, amb això no. Amb això no hi entrem.
Tema arbitral.
Tema rucades no hi entrem.
No, i el Xavi crec que...
El molt bo,
crec que el Xavi no havia d'opinar de res del partit del Madrid, crec, que el Xavi... I sobretot començar a dir, bueno, és que està aquesta lliga, ja se sap que no, jo crec que això al Xavi li sobrava, crec.
Pues clar que li sobre, com tot.
El Xavi...
Si s'ha de mullar, que es mulli la porta, que ja posats...
La porta ja es mulli prou.
Aquestes tres lectures. Jo sol recomano als oients, per mi...
La de Nacho Rodríguez, que fa l'amic Ortiz de Cáceres, està molt bé.
El nostre company Pedro de Tiempo de Juego, que és el que analitza el VAR i tot això...
No, però li volia preguntar...
Ja està dient que aquest futbol s'està pervertint i s'està convertint en una cosa que ja no és el futbol que coneixíem, a favor o en contra del Madrid o del Barça o del que sigui. Que no li agrada, que no. Que el VAR, teòricament, no estava per això.
Jo sabeu que des del primer dia he estat totalment anti-VAR.
I què t'he dit jo?
I el Xavi també. Però una senzilla raó. Perquè al final la decisió la pren un humà. I mentre sigui l'humà el que decideix, sempre se podrà equivocar, amb bona fe o amb mala fe. Jo, de la tecnologia al futbol, i això amb el Xavi Estrada, on està un dia fent un cafè i se'ns va allargar 3 hores, ho dic, jo només implementaria lo del gol. El xip a la piloteta...
I el fora de joc.
No, fora de joc tampoc, perquè anul·lar un gol.
Amb el replay de bàsquet, estàs d'acord?
Amb l'instant replay, però l'instant replay...
Perquè a Valladolid es van perjudicar.
Sí.
Cada un pot mirar la fira com vol.
Però el futbol és una història
i
jo crec que el bàsquet és una altra.
Té les seves característiques.
Però jo només implementaria lo de tal. El fora de joc, no. A mi, anul·lar un gol per un fora de joc d'un centímetre al mig del camp, em sembla una barbaritat.
Ja, però amb algun lloc
és una barbaritat. Aleshores dius, no, home, si és un metre, vale, jo també el que faria és treure fora joc, però aquí això ja és un altre menor.
Canvi tot l'esport.
Això el meu pare sempre ho ha dit, fora de joc.
Deixes un palomero, bueno, i defensa amb 10. Tu mateix, vull dir, és que fins i tot enriquiria, però el tema del VAR, és que no, home, no, és que Grinyol, lo d'ahir és un escàndol de dimensions sideral.
Però no ho fiquis, que és un escàndol. Jo no l'he vist.
Al sentit comú.
No, només és a Catalunya l'escàndol.
Home, no, i Almeria.
No,
Almeria.
Almeria tampoc, home.
Almeria no.
No, home, no. Almeria, home. Quin escàndol.
Què pinta l'Almeria aquí?
A veure, la filosofia del VAR quina és? Fer el futbol més just. Està sent més just el futbol? No, al contrari, està sent més injust perquè es continuen equivocant, però en l'agreujant com ahir, que tenen 50 tomes de televisió. Però la bona en el gol de Vinícius, curiosament, al VAR no li ensenyen.
Ahir el bar es fons a l'Espanyol l'any passat, eh?
I el bar l'any passat.
Baixa l'Espanyol, és a dir, siguem clars, i ara hi ha una jutgessa que ho està investigant, eh?
Sí.
Hi ha una jutgessa i ens ha donat la raó, clar, perquè el dia de l'Atlético de Madrid no va entrar aquella pilota.
Però això, que al final el futbol...
No, quan te perjudiqui.
Aviam. El futbol, l'essència és... Mira, ahir no sé què ho deia, no? O sigui, bueno, l'Almeria no salvarà per guanyar el Bernabéu.
I l'altre dia, a l'hoquell, què passa?
Sí, la del coll. Sí.
Bueno, a veure, a tot això, Vanessa Ortega, escoltant tot això i veient tot el que veus, vols el bar al vòlei o ja no?
Pues si ells tenen un full track a fora.
Al vòlei ja existeix el challenge també.
També, eh?
Però no té res a veure un esport amb l'altre, res a veure. El challenge és bastant aclaridor.
Però a la vostra categoria hi és.
Però el bàsquet no, també és injust, no, el bàsquet.
No, sí, però a Valladolid no. Van vingar un partit
moment,
clau.
Moment. El challenge què és exactament? O sigui, també és gravació i em pots demanar un número limitat durant el partit?
Sí, és la repetició de la jugada, llavors la miren en vídeo, però això tampoc no existeix ni a la divisió d'honor, existeix en competició europea, Champions i tot això. Jocs Olímpics, tot això, si no res.
I al bàsquet, l'instant replay, està limitat, hi ha un matís també molt important, i és que és una potestat que tenen els àrbitres. O sigui, són els àrbitres qui poden dir, hòstia, això no ho he vist clar, a veure tal, i després cada clip té dos challenges, com el tenis. Si l'encerten no compten, però si s'equivoquen, doncs, bueno, pots demanar dos challenges, t'equivoques dos i s'ha acabat. El futbol no, el futbol és al revés.
El és el bar el que crida.
És el de dalt, sí, el que crida l'àrbitre i li diu, no. Perdona, l'àrbitre...
És que van ser les tres, perquè l'àrbitre ni va pitar gol, va donar el gol de l'Almeria, ni va pitar penal.
I després hi ha una agressió de Vinícius, que li fot un cop de colze a un tio, i resulta que això no veu ningú. Bueno,
jo sempre he dit
que... És que estem parlant d'una lliga i un país on hi ha un club, i no perquè sigui el Real Madrid, que té una televisió que fa 6 mesos que està cada setmana fotent-li el pal al col·lectiu arbitral.
Aquí el problema.
I aquí no passa res.
Que jo ho vaig dir l'altre dia.
I entre ells a Hernández, que li ha dit de tot li ha dit, i que està bé al bar, i clar, la pressió és brutal.
Recordeu fa un...
Això és el que diu l'any.
Uns dilluns enrere que vaig dir, s'ha de tancar televisió, que el Real m'ha dit, i s'ha de tancar TV3.
Sí,
TV3 també.
Bueno, però TV3 és una altra rotlla.
No, 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 tancar televisió, Xavi.
Aquella és privada i aquesta és pública.
Pues és la primera que has de tancar.
De totes maneres, hi ha una declaració de Real Madrid Televisió que diu eso es lo que buscábamos.
Sí, clar.
Llavors això ja ho desmunta tot. O sigui,
el
ja...
resum de la transmissió de Real Madrid Televisió són els tres tios. Home, i el presentador dient bueno, esto es lo que buscábamos.
No? Por fin. Bueno, pues, va, perquè a Hernández Hernández se li ha fet una pressió. No, però amb el filial també, perquè la tia va parlant al pobre sanluqueño i a la veritat del filial han dit de tot.
Bueno, menys participació i més futbol, la veritat. Però unem perdent.
Són massa hooligan.
No.
Però és que ara hi ha molt hooligan als despatxos ja. Va, a tot això, la M femení.
Va, tercer.
Victòria.
6-0. 6-0.
O 7.
Seguides.
Poca broma, que amb la tonteria són quartes, 28 punts. 28 punts. La sisena és l'Osasuna, que és el primer equip que està fora de playoff, està a 6 punts. Tornarem com l'any passat a arribar a final d'any amb possibilitats d'ascens o de playoff i una altra vegada tornarem a tenir el problema econòmic, l'habitual.
Que no és cap problema.
D'aparcament.
No, l'aparcament ho vaig dir jo a Recasens. Això ho vaig dir jo la setmana passada. Però no és un problema. Ahir també vaig veure que guanyem a Burgos. Estem preparats per anar a l'ACB?
Ara parlarem del bàsquet.
No, tu, però no tornem amb el mateix. Clar que sí. I anem a jugar a contra Corunya el dia 2.
Clar que sí, no.
Però que no funciona el futbol femení. Que no funciona el Barça. Bueno, oblideu-se de tot lo de més.
El Levante, però les jugadores de la
EM... perquè no van voler més.
Mereixen un reconeixement públic total i absolut de la seva trajectòria. I si pugem a la divisió d'honor, doncs pues aquí estem.
Però qui la pagarà?
Aquí és la pregunta que us deia.
Per què no comencem per aquí? Qui la pagarà?
Però això també...
Vosaltres sabeu el que val?
Està dient algú de bàsquet amb l'ACB. Pues ja ho veurem.
Sí, pues per això t'ho dic. Per això t'ho dic, és que és el mateix problema.
Però és que aquí hi ha un tema.
FL?
No, aquí hi ha un tema que és quan tu planteges com a objectiu o veus que s'acaba convertint en un objectiu tangible l'ascens, tu l'ascens ho pots encarar de dues maneres, no? Una és, escolta,
esportivament és il·lusionant, això està clar.
Sí, però tu, estarem a dalt, però som els que som, tenim el que tenim i per tant disfrutem el que és una mica el que ha passat a Palència amb l'ACB. Tot i que, evidentment, a ningú li agrada fer el ridícul i ara s'han reforçat, ja ha canviat l'entrenador i tal. Però tenen claríssim que el pressupost és el que és.
Això,
i que Palencia no dona...
4 quilos, eh?
És la decisió, que, no, però és la decisió més intel·ligent, aquesta.
4 quilos, 4 quilos, 3 temporades, el Palencia. No té 4 quilos ni de conya. Vull dir, hi ha jugadors a l'Alep que cobren més que el 80% de jugadors del Palencia. Però bueno, però bueno, és una filosofia. Ho he lluitat, ho he, tal, no sé què, disfrutem de la CB, que és el que hi ha part, és el que està fent la gent de Palencia. Tu vas al pavelló i sembla que vagin líder. Bueno, això és una, jo crec que és la postura més assenyada. I després, que és el mal del que vam morir nosaltres precisament, hi ha l'opció de pujar, pensar-te que efectivament el teu lloc és l'ACB, la primera divisió, la Superliga, tal, i tornar-te boig, endeutar-te, i al cap de 5 anys acabar no només baixant, sinó desapareixent el club. Val? Aleshores, en el cas de l'AM, evidentment, si aquestes noies i aquest equip tècnic aconsegueix pujar a primera, home, seria molt lleig dir-los, escolta, no. Perquè llavors, per què collons competeixo? Ara bé,
sense perdre el
nord, no. I diem, vale, ho heu aconseguit, fantàstic, però no, és, ho sento molt, però el que hi ha és això. I amb això heu de fer, disfrutem un any, i segurem aquí a l'Aitana, a l'Alèxia, a la Luzi i tal.
Hi ha una oferta, marxes, econòmicament...
I ja està, no? Bueno, una mica, i no és perquè estiguem nosaltres, no? Pues el que ha fet la Vanessa amb el vol, i salvant les distàncies, perquè els números són diferents, no? Bueno, estem a Superliga 2, pues perquè podem tenir la Superliga 2, ja està, i no ens tornarem bojos. Doncs jo crec que en el cas de l'AM és el mateix.
No, en el cas de l'AM i de tots els clubs de Lleida.
Tots els clubs de
Lleida. El Força Lleida, ratxa de 6 partits guanyats seguits.
9 de 10.
9 de 10.
Seríem líders dels últimes 10 jornades?
Sí, home, clar.
Sí. Estudiantes ha perdut 2, no? Sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, dic, perquè també comencem a parlar de play-off de manera seriosa.
Quan ve el parlor de la Copa?
Ara
aquesta setmana.
Aquest cap de setmana.
El 2 de febrer juguem amb la Corunya.
Ai, el parón.
Ni té una por.
Jo sí.
El parón.
No, home, la veritat és que, home, l'equip està agafant un nivell que, ostres, quan va començar la temporada, doncs jo era, i aquí ho vaig dir, no? Bueno, objectiu play-off i tal. Sí, bueno, pues ara estem amb un coixí de 4 sobre el play-off, sí. No? Què ha passat? Doncs històricament, doncs els equips de Gerard Encuentra, jo recordo amb el Pardini, és un any que comença 0-6-0-7, vull dir, un desastre. Sí. I acaba fent play-off. És cert que aquests dos anys al Força Lleida, clar, a la plantilla hi havia tant talent, que comencem 6-2.
Sí, sí.
Val? Però el Gerard sempre ha insistit molt, no? No, hem de construir. Bueno, doncs el pas del temps, doncs, li ha donat la raó. Vull dir,
pues és un altre entrenador que també diu el mateix.
L'equip s'ha anat fent, s'ha anat construint i, sobretot, ha aconseguit una cosa el Gerard, que per mi és la clau, és fer una redistribució de rols perfecta. No hi ha cap.
I s'ha recuperat moltes.
No hi ha cap.
Del bàsquet, la distribució, sí, de rols, eh?
Kenny Hasbrook, dissabte està fent un partit lamentable, però Gerard l'encuentra, ha estat capaç de convèncer-lo de que, noi, tu tens 37 anys, tu tens la maneta que tens i tu ets el que has de tirar del carro. I després d'un partit molt fluixet, a l'últim quart, el triple que ens fica per davant, els 4 tirs lliures i 10 punts. Kurkwad, que ara en l'arribada de Cameron Crutwig semblava, doncs, que havia perdut una mica protagonisme, dissabte es trenca Cameron Crutwig, i per mi Kurkwad és l'MVP. Sí. I després hi ha un altre factor també, que Gerard Encuentra, que jo crec que dissabte fa una masterclass, o sigui, la quantitat de defenses que li planteja Tifón a Burgos és brutal, s'ha de ser molt valent per plantejar-li una zona a un equip que té a Jofresa, que té a Cremo, que té a Pacheco, que té exteriors, que té a interiors que tiren molt bé de fora, i no només planteja la zona, sinó que, és que ahir ho parlàvem amb el Jaume Ramon al podcast, amb una sèrie de variants, que diu, és que me perdo. I per mi l'MVP de dissabte és Gerard Encuentra. I a més, està supertranquil. Porta dos tècniques, crec.
Per fi.
Perquè no és el carrer, amb el cantó.
Aleshores s'ha donat una conjunció d'històries, en bona part, doncs, pel Gerard, i després perquè els jugadors, bueno, no, també, però també, evidentment,
també has de dir
que han provocat la tormenta perfecta.
També has de dir que el Tizona va fallar el que no va voler. Bueno. Des de fora va fallar un munt.
Tizona és un equip que està en 90 punts de mitjana i es queda en 72. Això vol dir que has fet moltes coses bé. Nosaltres fem un 21% en triples, eh?
Sí.
21%, no fem cap, no és allò que dius, no, hòstia, és que hem fotut 10 de 20 triples, tal, no, fem un 21% i guanyem a partir de la defensa, sobretot aquestes. Tornem a veure una box en guant, que jo feia anys que no la veia, i sobretot aquest treball i el repartiment aquest de rols, que en els moments calents la pilota sap on ha d'anar i el tio que ho ha de fer no falla.
Amb hoquei, el Vilassana femení 8-1 guanya, la setmana passada el Lleida Llista empat a 5.
Malament, pinta
bueno, però,
malament.
No, però fa un punt molt bo,
de sí, home, clar, clar,
i 14 segons
i perdem de 2.
I perdem 4-5, clar, el punt va ser
bo.
Sí, però per al Noia és el segon.
Ja.
El punt és bo.
Bueno, tot el que sigui sumar, perquè estem a baix,
Quants baixen? Dos?
Jo baixen dos o tres, no sé.
Dos i després fan el play-out.
Sí, per això dic
estem en play-out. Estem en...
No ens podem adormir.
Estem a la dotzena de 14 posicions.
El que passa és que els que estan damunt tampoc no estan...
Està molt
apretadet.
Amb dos victòries seguides,
molt apretadet,
tornem a estar al mig, però s'han de fer.
Però tenim pel mig la Champions.
Sí, clar, és allò que
vulguis que no...
Això és el que li està fent pagar.
Són minuts i són minuts d'un nivell brutal. Vull dir, o sigui, i a part a l'hoquei lliga masculina, al contrari que la femenina, no hi ha rivals de 8-1. No? Perquè tu mires els resultats de l'hoquei lliga femenina i és cert doncs, que el Gijón, que és el Teleclub, el Palau de Plegamans, nosaltres...
Però, després, per un gol.
Però cada jornada veus un 8-1, un 10-2. A l'hoquei lliga masculina costa més això. I quan tu tens a més l'afegit de la Champions en l'exigència que implica jugar contra un Porto, contra un Tricino, contra un Tomar... Bueno, ho pots acabar pagant. I li està passant una mica al llista a la Lliga.
Sí.
Bueno. Minut i mig, ens plantem a les dues. Vanessa Ortega.
Digues.
No, si vols afegir alguna cosa.
No, respecte al que dèieu dels ascensos i així, trobo que sempre s'envia la responsabilitat al mateix lloc i els clubs també han de fer... pressupostos reals.
Sí, és a dir,
com deia l'Albert, si tu et plantegis uns objectius, tu has de saber com cobriràs aquests objectius. El que no val és dir, és que ara tal, i sempre anem a caure al mateix lloc, no?
Sí,
i al final els clubs també hem de fer
bueno, el que deia l'Albert, no? Fer un pressupost realista i això és el que tenim i arribarem fins on arribem amb el que tenim i ja està.
Bueno, o pactar amb el patrocinador de dir, mireu, el meu objectiu és la permanència, però si em classifico per a play-off, podem
negociar això és feina
una mica més
del club,
o clar. No ho sé, vull dir que al final sempre anem al mateix lloc i això em sembla també...
Sí, sí. Demà hora.
Sí.
Perquè és el mateix lloc.
Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Voli, com sempre un plaer. Gràcies, que tinguis bona setmana.
Igualment, adéu
campiona.
Xavi Pérez i Albert Escuer, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres també, que tingueu bona setmana.
Vinga,
gràcies,
Sergi. Us veiem al bar.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. L'esport és el que té, que... Bueno, l'esport, la política i tot això. Va, que la Pilar García Muñiz t'acaba de posar el dia i des de Lleida tornem demà a les 12:20.